Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Sabadell es prepara per viure una nova cita atlètica de primer nivell. Demà a la tarda, a la pista coberta de Catalunya, el barri de Sant Oleguer acollirà el míting internacional de Catalunya amb l'etíop Genzé Bedibaba un cop més com a principal cap de cartell. L'africana ja va batre el rècord dels 2.000 metres aquí a Sabadell fa un parell d'anys, el 2017, i aterra un altre cop a la ciutat amb ganes d'espectacle. Ara fa uns minuts, les autoritats i la pròpia Genzé Bedibaba han presentat aquesta trobada atlètica que portarà l'atletisme de primer nivell de màxima qualitat aquí a Sabadell. En clau sabadellenca, el nom propi serà el de Montse Mas, guanyadora dels 1.500 metres fa unes setmanes. Al Campionat de Catalunya Indoor, l'atleta del Barcelona torna a la mateixa pista coberta de Catalunya amb ganes de deixar el pavelló local ben amunt. Sabadell, per tant, tornarà a ser l'epicentre atlètic català amb aquest míting indoor del qual en parlarem, entre altres, amb el president de la Federació Catalana, Joan Villuendas, d'aquí uns minuts.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'esport passa per Ràdio Sabadell i per les mans del Toni González al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem futbol avui a l'Hotel Suís en el tram inicial amb Fernando Pajarero, que ja s'ha estrenat amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell, també amb Òscar Rubio i amb les diferents alternatives al mig del camp del Centre d'Esport Sabadell. Molt d'atletisme amb Montse Mas, amb la presentació d'aquest míting internacional d'atletisme i amb l'entrevista que acaba de fer-li el president de la Federació Catalana d'Atletisme, el Joan Villuendas, el Pau Vituri, ara fa tot just uns minutets. També tindrem bàsquet, amb la Pia situant-se en una zona compromesa a la Copa Catalunya, molt de futbol sala amb la segona B, la tercera, la Copa Catalunya, el Femisport i també el futbol sala Sabadell femení i fins i tot algun que altre punt, com per exemple d'esquash.
I fora de l'hotel?
Leo Messi es dubta pel clàssic Barça-Madrid de demà, anada de les semifinals de la Copa del Rei. L'argentí pateix una contractura a la cuixa dreta. El Leganés s'allunya del descens després d'endur-se el derbi madrileny al camp del Rayo. En el partit que tancava la jornada de primera divisió, l'equip de Pellegrino va guanyar ahir 1-2 a Vallecas. I en futbol femení, el Barça s'enfrontarà a l'Atlético de Madrid a les semifinals de la Copa de la Reina a partit únic. Les blaugranes hauran de defensar el títol davant d'un equip que està molt, però que molt en forma. L'altra semifinal la conformen la Real Sociedad i el Sevilla. Salvador Jaspé es fa càrrec també de l'Espanyol femení després de la dimissió diumenge de Joan Bacardit. El nou entrenador arriba del Llagostera B i té l'objectiu de mantenir l'equip blanc i blau a la màxima categoria. Nemanja Ilić arriba al Barcelona a la Sadambola en substitució del lesionat al menís Kasper Mortensen. El danès es va lesionar al Mundial. L'extrem serbi té 28 anys, arriba a cedir per part del Toulouse i podria debutar dissabte a la Champions contra el Veszprém hongarès. I finalment, el jugador del Divina Seguro Joventut, Shaun Dawson, passarà pel quiròfan per operar-se el lligament creuat anterior del genoll dret i s'estarà 8 mesos de baixa, per tant, la penya el perd el que resta de temporada.
I a les xarxes socials.
La solució triada pel Terrassa, tot l'enrenou generat ahir arran dels crits masclistes que l'equip de veterans de l'equip agarenc m'havia dedicat a les jugadores del filial femení del seu propi club en el partit que les enfrontava el Viladecavalls. La col·legiada va aturar l'enfrontament i va reflectir els fets a l'acte arbitral. L'endemà, al partit del sènior femení terrassenc contra el Manu Lanzarote, van tenir tots dos equips un gest amb les seves companyes i després de la polseguera aixecada a les xarxes socials, ahir a la nit el Terrassa es va reunir amb els veterans, amb els equips femenins i va decidir retirar l'equip de Belles Glòries de la competició a la qual eren una bona decisió, aplaudida per les xarxes socials i també per l'Hotel Suís. Si ahir denunciàvem els fets en aquesta secció, era de justícia explicar el final de la història. Així potser més d'un s'ho repensarà abans de dir segons quines bestieses i segons quines barbaritats.
Avui celebra el seu aniversari
l'exnadadora i entrenadora sabadellenca de natació, Esther Núñez, fundista acabada de retirar fa uns mesos i que prepara un llibre amb tota la seva experiència, avui bufa espelmes, amb la qual cosa per molts anys.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
5 minuts i mig per sobre de les dues, entrem en matèria. De seguida parlem d'atletisme i d'aquesta cita que tindrà lloc demà a la pista coberta d'atletisme de Catalunya, presentada ara fa uns minutets, aquest míting internacional de Catalunya, amb Genzé Bedivava un cop més com a cap de cartell. Abans, però, entrem en matèria amb el Centre d'Esport Sabadell, amb diferents noms propis sobre la taula. El primer, el de Fernando Pajarero, que ja ha jugat els seus primers minuts del seu primer partit, 90 minuts complets amb la samarreta del Sabadell. El malagueny va ser una de les novetats que va introduir Kiko Ramírez en l'11 inicial diumenge, fa un parell de dies, contra l'Atlètic Balears, formant parella de centrals amb el capità, amb Migue, i desplaçant Nico del Monte al pivot. L'ex de l'Alcoyano es va mostrar sobri i en els darrers minuts va acabar amb rampes al bessó, producte de la inactivitat. El defensa reconeix que necessita rodatge per estar al 100%.
Espero que sigan confiando en mí y voy a seguir trabajando para que el míster me ponga el domingo y nada, me sentí muy a gusto. Sí que es verdad que hay que coger un poco más la forma para ir poco a poco soltándote, pero espero seguir cada fin de semana e intentar de demostrar aquí en la Gibraltar mi nivel.
Va ser un dels protagonistes del partit, Pajarero. Es va haver d'esperar alguns partits per estrenar-se amb la samarreta arlequinada, però ho va fer a casa, la nova Creu Alta, i contra un rival exigent de la part alta de la classificació, com era el Balears. Al marge d'aquesta valoració individual, per cert, sense cap mena de problemes a priori de les molèsties fibrilars amb les quals va acabar l'enfrontament, fent la lectura col·lectiva, l'andalús també ha donat per bo el partit fet, tot i no poder tombar els de Mànix Mandiola. Sobretot, Pajarero es queda amb el bon rendiment defensiu que l'equip va demostrar, i més encara venint dels 5 gols encaixats al miniestadi.
Yo creo que el equipo ha estado defensivamente bastante bien, ¿no? Muy junto, sobre todo la primera parte creo que hemos tenido buena salida de balón desde atrás. Sí es cierto que la segunda, bueno, estaba un poquito el equipo un poquito más a dos pelotazos de ellos, porque ellos también que hacen un fútbol muy derecho, pero yo creo que hemos estado bien en líneas generales. Yo creo que Nico de Montes ha hecho su trabajo perfecto, ahí contundente, y la parte de atrás yo creo que no hemos concedido nada, no hemos dado ningún regalito.
Fernando Pajarero, per tant, ja s'ha estrenat. Veurem si Mariano Conic ho fa en breu. Recordem, va arribar dijous a la nit a Sabadell. Va ser l'últim en arribar en aquest mercat de fitxatges hivernal. Va entrenar-se divendres i també dissabte. Diumenge no va entrar a la convocatòria. De fet, el van veure fent cursa contínua a la nova Creu Alta, en la prèvia del partit contra l'Atlètic Balears. Però aquesta setmana, un més, l'argentí d'origen ucraïnès, que porta més competència encara a la zona de l'eix de la defensa. Això ha provocat, de moment, mirant aquest últim partit, el desplaçament de Nico del Monte al mig del camp, zona de molta inestabilitat a les alineacions, podríem dir, repassant una miqueta com ha anat la cosa. Destacava ara, per exemple, Pajarero, la bona feina com a stopper que havia fet Nico del Monte. Hem vist com diferents jugadors sortien i entraven d'aquest 11 tipus al mig del camp. Per això avui hem preparat el següent informe amb la veu de l'Helena Molist sobre els canvis del mig del camp arlequinat a les primeres 23 jornades.
Els integrals del mig del camp del Sabadell han alternat moments de la temporada de molt protagonisme amb d'altres als quals han hagut d'esperar la seva oportunitat. Ni Toni Saligrat ni tampoc ara Kiko Ramírez en els tres partits que porta la banqueta arlequinada han trobat una parella de pivot fixa a les seves alineacions. Qui més ha jugat allà ha estat Àngel Martínez. En absència de Miguel, lesionat durant bona part de la primera volta, el gironí va assumir el rol de capità i va ser un dels intocables. De fet, ha estat titular en els primers 22 partits de Lliga i només en dos, contra l'Alcoyano i l'Egea, va ser substituït a la segona meitat. Diumenge passat, però, Ramírez el va deixar fora de l'11 per primer cop i, de fet, al final no va jugar ni un sol minut. Al Twitter, el migcampista escrivia això ahir: quan trobis coses inesperades, inexplicables en el camí, no et detinguis, corre més que mai. Encara que la boira no et deixi veure, sigues valent i continua endavant. Àngel, de moment, ha jugat gairebé 2.000 minuts, 1.932, però contra els Balears no va poder superar aquesta barrera i veurem si ho fa en les pròximes setmanes. Qui va actuar com a pivot defensiu en aquest últim compromís va ser Nico del Monte. La posició habitual de l'argentí aquesta temporada està la de central esquerrà, però també l'hem vist fer d'altres funcions. De fet, al seu país, el jugador cedit per l'Extremadura jugava al mig del camp i diumenge va desenvolupar el seu joc allà. No li ve de nou amb la samarreta arlequinada, ja que, per exemple, contra l'Hércules també va jugar pel mig. Amb l'arribada en el mercat d'hivern de dos centrals com Fernando Pajarero i Mariano Conic, potser ens hem d'acostumar a veure Nico de migcampista. Els altres dos jugadors del mig del camp són Pedro Capó i Adri Cuevas, que sí, han tingut més alternances. Al menorquí li va costar tenir minuts d'inici en el primer tram de la Lliga. A partir de la jornada 6, a Villarreal, Capó es va fer amb la titularitat i va encadenar 9 partits seguits sortint a la foto de l'11 inicial. Després de la derrota a Lleida, però, el Balear va caure de l'equip i de fet va estar un mes sencer sense tenir minuts. En les últimes jornades ha recuperat protagonisme aprofitant el seu rol polivalent, ja que ha suplit a Òscar Rubio de lateral. També ha anat a ratxes Adri Cuevas. El de Jerez va ser titular als 6 primers partits, just en el tram on Capó va jugar menys. Després de la cita al camp del Villarreal B, l'andalús va perdre la titularitat i en les següents 9 jornades només va sortir d'inici en 2 partits. A principis de desembre, a Castelló de la Plana, Adri Cuevas va aprofitar que tornava a l'11 per fer el gol del triomf i consolidar-s'hi. Des d'aleshores, el partit a Peralada ha sigut l'única excepció. A les altres 7, Adri Cuevas ha estat titular. Això fa que en el global, després de 23 jornades, els números d'Adri i Pedro Capó siguin similars. 15 titularitats per cadascun, amb 1.333 minuts de l'andalús i 1.304 del maonès. Per tant, el Sabadell no té clar quins són els jugadors titulars indiscutibles al seu mig del camp. La competència és feroig en aquest lloc i sembla que ara és Àngel qui hauria de posar-se la granota de feina als entrenaments per començar Kiko Ramírez, que ha de tornar a l'11. Si no hi ha cap més fitxatge, entre ell, Nico del Monte, Pedro Capó i Edric Cuevas anirà la cosa al que queda de temporada.
Hola, sóc Néstor Querol, jugador del Sabadell, i es recomano escoltar Hotel Suís en Ràdio Sabadell tots els dies.
Competència al mig del camp del Centre d'Esports Sabadell. No sé si sou més de Nico del Monte com a stopper, Pedro Capó, Àngel Martínez o Adri Cuevas, però al cap i a la fi, depenent de qui sigui el dibuix, dos, tres d'aquests futbolistes són els que actuen en aquesta zona on es cuina a foc lent el futbol de l'equip al mig del camp amb un rol més defensiu, en el cas, per exemple, de Nico del Monte, més creador, podríem dir, en el d'Adri Cuevas. Com veieu, prou repartits han estat els minuts, sobretot entre Pedro Capó i Adri Cuevas. Veurem si de cara al futur també s'equipara o no amb Àngel Martínez. Fins aquesta última setmana gairebé intocable als esquemes del Centre d'Esports Sabadell. I a tot això, Òscar Rubio va ser una altra de les notes positives de l'empat sense gols del Sabadell contra l'Atlètic Balears. El lleidatà va tornar al lateral dret després de dues setmanes lesionat. El defensa arlequinat, recordem, va acabar el duel sense molèsties al bessó i, per tant, satisfet també amb el seu joc, però sobretot amb el que va desenvolupar el Centre d'Esports. Recordem que havia patit un petit trencament just abans de rebre el Conquense, dues setmanes abans, i va preferir no forçar perquè no es fes encara més gran la ferida. Rubio va complir amb nota en el dia del seu retorn, tot i tenir al davant un jugador que, la veritat, no és gens habitual tenir un futbolista d'aquesta talla, d'aquesta qualitat, com era Samuel Xaxoua, desequilibrant, jugador cedit pel Tottenham a l'equip balearico.
Los jugadores pues no se regalen red, ¿no? Y si está en un equipo del Tottenham de allí de Inglaterra, será por algo, ¿no? Estén hablando de un de los mejores equipos de allá, ¿no? De, y además de una liga forta. Y bueno, sí, es vital que es muy buen jugador, pero bueno, al final toca hacer el partido que toca de fer.
I ho va fer prou bé davant de Xaxoua, un dels principals perills del Balears en aquest enfrontament, tot i reconèixer en pàgina més col·lectiva, grupal, podríem dir, la manca de punteria al davant. Rubio creu que tornar a deixar la porteria a zero aporta aquell punt de fiabilitat, de confiança als sabadellencs de cara al futur. És el millor, segons el lleidatà, del partit contra el Balears.
Sabien que ells, pues, al final, estan allà a dalt per algo, no? Porten molts bons números, el tercer classificat, i està fent una molt bona temporada, no? I sabien que era molt difícil. Però, bueno, jo crec que el més important, després de l'últim partit i com va ser contra el Barça B, pues, mantenir la porteria a zero per nosaltres és molt important, perquè a partir d'això hem de créixer. L'hem aconseguit mantindre i jo crec que, si fas una valoració, jo crec que els dos equips han tingut ocasions, no? Però jo crec que les més clares les hem tingut nosaltres, la de Nico de córner i després la d'Arturo, que ha rematat a boca de canó, no?
Per tant, com si fos gairebé una balança, en una banda el tema de la solidesa al darrere, el recuperar la porteria a zero, fer-se forts a casa, com dèiem ahir amb el Sergi Garcés, un únic gol encaixat per l'equip en els últims quatre enfrontaments a la nova Creu Alta. En l'altre extrem de la balança, el bagatge ofensiu de l'equip, per no centrar-nos només en els davanters, en els atacants del Centre d'Esports, aquella sensació que no és nova pels arlequinats de tenir aquestes ocasions, que deia Òscar Rubio ara, però de no materialitzar.
Ens ha faltat el gol, no? Per emportar-nos els tres punts, és així, ho hem de reconèixer. Però bueno, al final és que les ocasions estan allí. Jo crec que algun dia té que passar també el que li va passar al Barça B a nosaltres, no? Que cada ocasió que tenen es marquen gol, no? També té que passar a nosaltres, perquè tenim molt bons jugadors i saben que són capaços de marcar gols, però per una altra cosa o una altra pues no ho estem aconseguint, no? Lo important és que les ocasions allí estan.
El centre d'esports de tot això és 11è a la classificació aquesta setmana. Ha perdut dos llocs respecte a la passada, però per contra, paradoxes del futbol, s'ha apropat un puntet a una zona alta que quedarà a 8 punts de distància. Dins del vestidor ho tenen clar, i la millor mostra són les paraules d'Òscar Rubio: millor no mirar massa la classificació, com a mínim, fins que no s'acosti al tram final de Lliga.
Queden molts partits i nosaltres hem de mirar-nos, ara no hem de mirar les classificacions, crec jo, hem d'anar partit a partit. Ha vingut un míster nou, hem d'agafar les seves idees i jo crec que els equips al final sempre ho diem, que se marquen des del darrere, no? I nosaltres el que ens està fallant sobretot, a més de que ens costa marcar gol, que hem rebut molts gols en contra aquest any, i això se tenia que tallar i bueno, per sort posar a casa, que jo crec que som tenim que treure els punts, no? Pues hem aconseguit mantenir dos partits seguits la porteria zero i al final, si tenim ocasions i sabem que a casa no es marquen gols, acabarem guanyant els partits.
Una última abans de canviar de qüestió: el 5-1 petit contra el Barcelona B podria haver aixecat algun dubte, generar algun dubte, sobretot especialment de rendiment defensiu, de fortalesa al darrere, després del bon partit fet contra el Conquense en l'estrena de Kiko Ramírez, i més èmfasi encara en l'aspecte defensiu, perquè pràcticament els castellanomanxecs no van generar res a la porteria del Sabadell en aquell partit. Crema de la carta del canvi d'entrenador, la cita contra el Balears era clau per no entrar un altre cop en termes com el de dinàmica negativa, ratxa dolenta de resultats, etc. I per això Òscar Rubio defensa que mantenir la porteria zero per segon cop consecutiu a casa, i a més contra un equip amb el potencial ofensiu del Balears, era més que important des d'un punt de vista anímic i psicològic, també de portes endins.
Al final cada entrenador té la seva forma de entrenar i de veure el futbol, però bueno, jo crec que les coses estan fent bé, s'està intentant insuflar confiança després de la destitució, que al final és cosa de tots, no? Els resultats no es donaven i l'equip igual està una mica, pues, no sé com dir-lo, pues, una mica de moral baixa, no? I ha vingut per això a dir-nos que estem contents, que tampoc s'estan fent les coses tan malament, a donar-nos confiança als jugadors, i jo crec que la valoració és positiva.
Doncs valoració positiva, no tan contundent com Roberto, l'escoltàveu ahir al porter canari del Centre d'Esport Sabadell, admetent, i no parlant d'una qüestió física precisament, que arriba més fresc a casa des del canvi d'entrenador, que es troba molt més a gust en la dinàmica d'equip i entrenaments i partits del Sabadell des del relleu a la banqueta del Centre d'Esports i l'arribada de Kiko Ramírez, però també valorant de forma molt positiva Òscar Rubio en el que d'altra banda va ser el seu primer partit amb Ramírez a la banqueta. Recordem, els dos anteriors se'ls havia perdut per aquesta sobrecàrrega, per aquest petit trencament al bessó. L'equip avui, tot això, té dia de descans abans de tornar demà a la feina, tornada als entrenaments ja centrada en el viatge del cap de setmana al Clariano. Diumenge, 5:45 de la tarda, Ontinyent Sabadell, un rival propici, classificació en mà, per poder apropar-se una miqueta més a objectius més ambiciosos. Recordeu, l'Ontinyent en plena crisi institucional. Tindrem temps de sobres aquesta setmana aquí a l'Hotel Suís per parlar d'aquesta qüestió, i que més, en l'aspecte purament esportiu, es troba dins del descens. Per tant, un bon desplaçament a un camp que, com dèiem ahir amb el Sergi, porta més d'un bon record a l'afició arlequinada. Fem una aturada en el camí, 4 minuts per sobre d'un 3:15 de la tarda. A la tornada hem de parlar, per exemple, d'atletisme. Avui s'ha presentat el míting internacional de Catalunya, que es durà a terme demà a la pista coberta d'atletisme de Catalunya, al barri de Sant Oleguer. Per tant, cita indoor de primeríssim nivell aquí a la ciutat, amb Genzé Bedibaba un altre cop com a gran convidada a aquesta festa de l'atletisme català, i que tindrà també la seva representació sabadellenca, entre altres, amb la Montse Mas, a qui de seguida saludem.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda, aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell, amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
bon viatge.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis. This is a journey into
sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Un quart i mig de tres, com dèiem, l'atletisme, que avui comparteix protagonisme aquí a l'Hotel Suís amb el futbol, perquè fa no res a dut a terme la presentació oficial de la quarta edició del Meeting Internacional de Catalunya en pista coberta, que demà a 6:45 de la tarda tornarà a portar el bo i millor de l'atletisme nacional i també de fora de les nostres fronteres aquí a Sabadell. Evidentment, amb una figura destacada, no és la del Pau Vituri, pel bé de l'atletisme. Què tal, com estàs?
Bé. Com sempre, esbufegant. Però bé, avui no he corregut tant com els que correran demà a la pista coberta.
Ben jugat. Dèiem, una figura destacada, que no és el Pau Vituri, sinó la de Genzebe Dibaba, que tornarà a trepitjar el tartà de la pista coberta per tercera vegada, i a més amb bons records.
Sí, és el gran reclam, no?, d'aquest Meeting Internacional de Catalunya en pista coberta, que, com diem, tindrà lloc demà, i sobretot amb aquest bon record, el 2017, on va fer la plusmarca mundial dels 2.000 metres a indoor, en pista coberta, aquí a la ciutat. Per tant, vaja, és la figura més destacada del cartell, l'etíop, a punt de complir els 28 anys, el dia 8 de febrer, per cert, dels fa Dibaba, per tant, quan corri demà li faltaran 48 hores, una mica menys per fer els 28 anys, i vaja, és una atleta que té, allò repassant el currículum, té totes les millors marques de la història del mig fons en pista coberta, vull dir, no hi ha marca que se li resisteixi a Dibaba, i per tant, el rècord de demà, o l'objectiu de demà, és apropar-se al rècord dels 1.500 metres en pista coberta. Qui el té? Doncs, evidentment, ella mateixa, Genzebe Dibaba, el va marcar l'1 de febrer del 2014, ara fa aproximadament doncs, 5 anys a Karlsruhe, a Alemanya, i en aquell moment va fer un temps de 3:55:17. És una dona de poques paraules, evidentment s'ha d'expressar en anglès. Hi havia, vaja, amb gent de l'atletisme que assegurava que estaria més a prop del rècord del món que de no pas de baixar dels 4 minuts. Per tant, haurem d'estar atents al registre que pugui fer Dibaba en el dia de demà. I això és els objectius que es marcava ella mateixa amb la traducció de l'Helena Molist.
Ja estem en good shape.
Aquest cop estic en bona forma. Competeixo a la meva primera cursa del 2019 i intentaré donar el millor demà. I'll try my
best tomorrow. Doncs aquesta promesa que feia Genzebe Dibaba de donar el millor de si doncs, ella mateixa en aquest míting de demà a la pista coberta d'atletisme de Sabadell. T'he de dir, Adri, que Dibaba, el seu calendari de pista coberta en aquest 2019, només té dues cites. Una a Sabadell i l'altra a França la setmana que ve, un míting on buscarà el rècord del món dels 1.000 metres. Ja està, no farà res més. Genzebe Dibaba en pista coberta en aquesta temporada 2019. Per tant, privilegiats de poder tenir l'etíop per tercera vegada aquí a Sabadell, i més també després d'aquell escàndol de dopatge que va esquitxar el seu entrenador
aquí a Sabadell.
Fa dos anys. Vaja, hi havia moltes autoritats també en el dia d'avui. Destaquem també les declaracions que ha fet la regidora d'Esports, la tinenta d'alcalde, la Marisol Martínez, congratulant-se, evidentment, que Sabadell sigui la ciutat escollida de Dibaba per tornar a intentar aquest rècord del món, en aquest cas de 1.500 metres, i també que és aquesta preparació que té l'etíop de cara al Mundial de l'Aire Lliure, que se celebra al setembre a Doha, i això em crida l'atenció, Adri, perquè, vaja, setembre, Qatar, Déu-n'hi-do, no és agost, evidentment, però aquest any doncs, el Mundial d'Atletisme té lloc a Doha, Qatar, i en aquest sentit la Marisol doncs, felicitant-se de poder tenir Dibaba un altre cop aquí a Sabadell.
Ya es una vecina de acogida de nuestra ciudad, ya lleva 3 años, con lo cual la podemos considerar empadronada en Sabadell y la podemos considerar hija adoptiva de nuestra ciudad. de la que prácticamente nos sentimos muy orgullosos de sus éxitos. Empiezan a ser nuestros éxitos, ¿no? Y parece que tengamos una campeona de récords mundiales com és ella i que la hacemos nuestra.
Doncs un cop més, fent la nostra Genzebe Dibaba, una de les protagonistes d'aquest míting internacional de Catalunya que es disputarà demà a la tarda, 6:45 aquí a Sabadell, a Sant Oleguer. Però hi ha més gent, no, Pau?
Sí, el cartell és molt bo, la veritat. Avui l'estava repassant també un sabadellenc, vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme, Josep Maria Ententes, anava repassant allò nom per nom i, home, la veritat és que fa goig. Ho he intentat concentrar el més simple possible perquè, vaja, hi ha noms, no acabaria amb l'Hotel Suís. Hi ha dos sabadellencs, Roberto Tello als 400 metres i, tu ho has dit abans, Adri, Montse Mas als 1.500, escoltarem després. Hi ha, per exemple, també la figura de Fernando Carro, subcampió d'Europa dels 3.000 obstacles, que competirà als 3.000. Llorenç Sales, que avui era la presentació de Tortosa, que té la mínima per anar a Glasgow, a l'europeu, de pista coberta, que se celebra a principis de març, té la mínima als 1.500 i ara buscarà aquí a Sabadell els 3.000, per tant una cita important també per molts atletes per buscar la seva mínima. Hi havia la velocista Estela García de Vilafranca que competirà als 60, Laura Bueno de Granada que té la mínima per anar a Glasgow als 400 metres llisos i debutarà, atenció, aquí a Sabadell als 800, per tant bona prova de foc. Al 1.500 noms contrastadíssims com David Bustos, com Kevin López, vaja, noms que evidentment a tot fan de l'atletisme els hi sonarà, i també figures internacionals com a liburià Artur Cissé, velocista que competeix als 60 llisos, entre molts d'altres que, vaja, qui s'apropi demà a la pista coberta d'atletisme doncs els podrà gaudir de ben a prop. En aquest sentit, evidentment, una altra prova de renom, aquest míting que acull la pista coberta d'atletisme de Catalunya, que li dona valor a la instal·lació, i en aquest sentit ho ha apuntat també un bon amic d'aquesta casa, que avui actuava com a màxima representació de la Secretaria General de l'Esport, el Xavi Andreu, director de Relacions Externes i Comunicació d'aquesta secretaria, que posava en valor, com diem, la instal·lació de la pista coberta.
Ja que tenim aquesta pista, doncs cada cap de setmana hi ha activitats de promoció de l'atletisme i arriba un dia que hi ha el míting internacional. Això posa en valor els esportistes catalans, però posa en valor els esportistes que venen de la resta de l'Estat i els que ens acompanyen des de fora, des de l'estranger, que poden comprovar doncs, que a Catalunya i a Sabadell es viu l'atletisme de forma molt, molt intensa.
Doncs el Xavi Andreu, amb el qual vam compartir taula ahir en el sopar del Panathlon Club amb dos àrbitres de primera divisió com són els sabadellencs David Media Jiménez i també Juan Carlos Barranco Trejo. A tot això, dins del cartell també tenim un ballesà com el persista Didac Sales de Sant Cugat.
Que busca la mínima també.
Sí, sí, per això et dic, molt de nivell en aquest míting. I gairebé en paral·lel a la prova també tenim exposició.
Un quart d'hora abans, demà, és a dir, a 6:45 de la tarda, s'estrena allà a la pista coberta una exposició fixa que porta per nom Sitius Altius Fortius a Sabadell. La recomano, molt, molt recomanable, valgui la redundància. Avui estàvem allà amb el Roger Benet fent fotos i la veritat és que ens hem aturat per veure tot el que hi havia, perquè al final són objectes que tenia la gran majoria el Pep Molins, el president de la JAS, en un taller, i els han posat allà tots exposats, i vaja, ja des de sabatilles fins a perxes, fins a postes de relleu, vaja, són autèntiques joies de museu que estaran exposades de forma fixa a l'entrada de la pista coberta d'atletisme. Ja et dic, val molt, molt, molt i molt la pena. Si t'hi vols passar, Adri, demà, doncs, val la pena, com diem. I en aquest sentit també s'expressava la regidora Marisol Martínez.
Queríamos dar valor a una persona que ha significado tanto para esta ciudad como es el Pep Molins. Esa exposición estaba en un taller de su casa que ha ido recopilando a lo largo de muchos años, y cuando nos llevó un día a pasear dijo, tenéis que venir a ver qué tengo allí. Pues tenía un tesoro que no podía ser un tesoro solamente en un taller de una casa, sino que era un tesoro que tenía que estar al servicio y para que la ciudad viviera esos años de atletismo y esa pequeña referencia, pequeña muestra de lo que han significado esos años.
Doncs ja ho sabeu, demà a 6:45 teniu doble motiu, un munt de campions competint en aquest míting internacional de Catalunya, i també si sou dels curiosos o us agrada el món de l'esport, aquesta exposició que hi haurà a la pista coberta de Catalunya. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
El Pau ha pogut parlar tot això avui amb el president de la Federació Catalana d'Atletisme, amb el Joan Villuendes, una mica reposadament després d'aquesta presentació del míting, i aquest és el resultat de la conversa entre el Pau i el Joan Villuendes.
President de la Federació Catalana d'Atletisme, senyor Joan Villuendes, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs ja veus, aquí una presentació d'un any més al míting internacional Ciutat de Granollers, de Sabadell.
A les portes, aquí a la pista coberta d'atletisme de Catalunya, a Sabadell, d'aquesta quarta edició del míting. Allò pràcticament és obligatori, no? Fer-ho aquí a Sabadell amb aquestes instal·lacions, aquest míting de Catalunya, evidentment és una decisió que, vaja, es pren amb els ulls tancats, pràcticament.
Sí, realment va costar molt que tinguéssim una altra vegada una pista coberta en condicions, no? L'hem aconseguit i és una de les millors pistes que hi ha a tot Catalunya, lògicament, i d'Espanya. Es poden fer campionats de caire internacional afegint algunes supletoris, perquè doncs, la capacitat són d'uns 2.000 o 3.000 espectadors, però la pista és molt ràpida, els agrada a tots els atletes i tots els que venen a competir volen seguir venint, doncs, perquè tens una pista en molt bones condicions.
Parlava ara dels atletes, evidentment avui a la presentació hem vist el cartell, hem vist alguns atletes aquí a la presentació, la Laura Bueno, Llorenç Sales, l'Estela García, vaja, és un altre cop un cartell de luxe, d'aquells que costa reunir tantes estrelles aquí a la ciutat.
Sí, tenim la sort de, doncs, que quan venen i proven la pista els agrada, després fem uns premis especials i lògicament tots els millors atletes espanyols estan aquí competint. No el podíem haver portat algú més, però crec que aquesta representació és molt bona. La Laura Bueno està en un nivell tremendo, l'altre dia va fer el rècord d'Espanya de 1.000 metres que feia últims anys que no es feia. L'Estela García també està en un nivell tremendo, el Llorenç Sales i la Dibaba és, com ha dit la Marisol, és una la tenim adoptada a Sabadell, no? A ella li agrada molt venir, va tenir uns bons records amb els entrenaments que feien aquí, per tant, tindrem un cartell espectacular i també és molt interessant que queden pocs dies per l'1 de març, que serà el Campionat d'Europa de pista coberta, i aquí tothom vol fer les mínimes, ja ho hem sentit amb els atletes que estaven aquí presents, doncs que volen aconseguir mínimes per anar a l'europeu.
No l'he anomenat abans per deixar-li una partata a Llasola, a la que ens ve Dibaba. Evidentment no estarà a Glasgow, sent campionat d'Europa, però vaja, és un autèntic luxe que s'estreni en aquesta temporada 2019 aquí a Sabadell. Suposo que deu costar, no?, portar una atleta com la Dibaba aquí, que ja va venir en el seu dia, va tenir aquest petit parèntesi quan va haver-hi tot el cas amb l'entrenador, però vaja, portar-la aquí ha de ser complicat també i un goig poder-la tenir aquí a la ciutat.
Sí, pensa que nosaltres competim en altres ciutats que tenen uns pressupostos extraordinaris que fan venir molts atletes de molt nivell. Nosaltres, el sistema que tenim d'acollida del tracte de la gent és molt especial. Som gent d'acollida, els catalans, i què passa? Quan venen es troben molt ben acollits, com deia, i què passa? Doncs que només farà la competició d'aquí demà i després una altra, i ara fa cap més pista coberta. Vol dir que és un luxe que una especialista d'aquest tipus només es prepari per estar a les competicions i que s'estreni aquest any aquí a Sabadell. Per tant, contentíssims i esperem que l'any que ve torni a venir i si pot venir un altre més, però en principi ja dic que és un goig tenir amb una atleta d'aquest nivell i sempre està amb la forma que està, que sempre es prepara.
Subcampiona olímpica a Rio de Janeiro, plusmarquista no només a Sabadell sinó a altres ciutats també, de totes les disciplines i les distàncies de mig fons que hi ha a l'atletisme. Això també suposo que assegura un èxit de públic, no? El fet de tenir la Dibaba aquí, això com l'any passat ja ho vam veure.
L'any passat ja ho vam veure realment, doncs que tots els nens, que és el més important, la promoció darrere d'ella, buscant doncs, els autògrafs i tal, sí, esperem que vingui molta gent. Vosaltres sou un dels mitjans que teniu d'anar, per això jo sempre agraeixo els mitjans de comunicació que facin ressò dels aconteixements i els esdeveniments esportius que fem perquè vingui la gent, perquè la gent a vegades li costa, però bueno, aquí està molt a prop, la pista de Sabadell és molt a prop de la ciutat, per tant es pot que vingui molta gent i que animi a tots aquests atletes que volen fer les mínimes. Ella també la vol fer, la mínima per això, per tant atletisme, com dic jo, de gran nivell, qualitat a tope i que sobretot els nostres també facin la mínima per tenir la millor, la més gran representació a Glasgow aquest any a la pista coberta.
Mirant una mica també en pàgina més global, no només fora d'aquest míting, evidentment els mesos d'hivern són uns mesos on l'indoor, l'atletisme indoor, la pista coberta, doncs agafa importància. Déu-n'hi-do, aquest hivern, com tots, però quin rendiment se li treu d'aquesta pista? Evidentment amb campionats de Catalunya, campionats de categories inferiors, vaja, suposo que això és un no parar, no?
Sí, quan arriba el novembre, que és, comença amb la temporada de cross, que és tremendo. Aquest diumenge han fet el Campionat de Catalunya de cross a Vic, que era el centenari, 100 anys de cross a Catalunya. Som la primera territorial que han fet 100 anys. I fa 3 anys que van fer 100 anys de l'atletisme català. A Madrid, fins al 2020, que és l'altra ciutat que sempre competim amb aquest tipus de coses, no hi serà. Aleshores, comencem amb el cross ja, i cada cap de setmana, des de divendres, controls. Tinc la gent de la federació, per això els he fet l'agraïment, perquè som poquets, però molt ben preparats, i cada cap de setmana estan aquí, que s'ho van repartint per poder fer la secretaria. Han fet campionats de Catalunya, a l'absolut. Han fet els de promoció, els màsters, la setmana passada. Queda el Campionat d'Espanya que farem aquí juvenil. Vol dir que és un no parar, i fins al 17 o 18 de març, que és quan acaba la temporada d'indoor, la pista la tenim tapaïda i molt contents. I després, a més, la Joventut Atlètica Sabadell, que cada cap als matins, normalment de dissabtes i diumenges, fa la seva promoció, vol dir que la pista coberta se li treu el suc. I va costar, com dic, perquè teníem d'anar a Vilafranca amb un pavelló, encara tenim el que és el tartan del sol, però diguéssim, aconseguir-la va costar molts esforços, però jo crec que és una de les instal·lacions que se li treu millor rendiment de tot Catalunya.
Li faig les dues últimes preguntes i a la primera li poso una mica en compromís. Tornar a portar aquí el Campionat d'Espanya, és viable, no és viable? Està en l'agenda, no està en l'agenda?
Sí, està a l'agenda. El que passa que portar el Campionat d'Espanya, quan fem aquests d'Espanya, doncs, de juvenils, o sigui, categories inferiors menys a l'absoluta, els cànons que venen de l'Espanyola són normalets, val 4.000 euros, està el calendari, més tota l'estructura. Però, clar, quan és un campionat d'Espanya, ja els cànons ja es disparen. Ens assentarem amb la Marisol per parlar d'aquest tema, però ens agradaria molt i té ganes de fer. El que passa que a vegades no podem competir amb les altres ciutats que posen totes les despeses. Antequera es farà aquest cap de setmana que ve i la gent està que no agrada gaire, perquè a Antequera no hi ha hotels, no hi ha això, però clar, l'Ajuntament posa a disposició el cànon i a més més prestacions per tenir esdeveniments que els costa més anar-hi. I clar, aquest és una mica el problema. Nosaltres, a nivell de Consell Català de l'Associació Catalana de l'Esport, la Federació, la part de quan fem campionats aquí d'Espanya, els clubs, Carles, la Joventut Atlètica Sabadell, que treballa nosaltres amb l'organització, tot va a càrrec de la Federació Catalana, els jutges, etc., els voluntaris, però clar, quan és un tipus d'aquest d'això, com que hi ha unes prestacions, ha de venir aquí la televisió, les pantalles, és un esdeveniment que hi ha les estructures per poder-la fer, tenen un mínim que valen molts diners, però ho van fer en el seu moment, perquè doncs potser en un altre temps ara ja no hi havia tantes pistes cobertes. Ara hi ha Antequera, ara hi ha Madrid, que se va inaugurar l'any passat, i Salamanca, que també la van fer l'any passat el Campionat d'Espanya. Ho intentarem, per la nostra part seria fabulós, però tot depèn de què ens entenguem amb les administracions.
A l'última no li poso en un compromís, això ho asseguro, perquè vaja, volia deixar pel final un acte també important que tindrà lloc demà abans d'aquest míting internacional, que és la inauguració que s'està muntant ara mateix aquí a l'entrada de la pista coberta. Ho explicava la Marisol amb tot allò que ha guardat el Josep Molins, el president de la JAS durant molts anys, el Pep. Vaja, fa autèntic goig un quan passa per allà davant, veu unes peces d'autèntic museu.
No m'has posat a cap compromís, perquè t'he contestat que realment ens agradaria. El que passa que clar, és quan és un pressupost extraordinari hem d'estar a les administracions, i si les administracions hi posen, nosaltres organitzar-ho anirem ràpid. A la pregunta aquesta, és una exposició que feia temps que es parlava de poder-ho fer. El lloc idoni és aquí. Nosaltres de la Federació Catalana també teníem algunes peces de museu, com és les primeres fotofinis que estaran aquí. El Josep Maria Ententes també tenia coses a casa seva, alguns altres també, la gran majoria és del Josep Molins, però del Pep, però realment també nosaltres hem portat relíquies d'aquestes que abans s'apuntava tot a mà, només amb el crono. Ara tenim el fotofinis, el xip a la ruta, vull dir que la informàtica ha donat un pas tan extraordinari, però bueno, això és un esdeveniment que ens omple d'orgull, perquè realment doncs, que també doncs, l'Ajuntament pensi en una persona, que el Pep Molins, que cada dia ve aquí, aquest sí que li treu rendiment a la festa de la coberta, perquè cada dia està aquí amb la promoció dels nens de la joventut, de tal, el veus cada dia, si vens aquí, durant l'època de pista coberta, cada dematí està aquí. Per tant, jo crec que l'Ajuntament ha fet, juntament amb la preparació de nostra i de la Junta de l'Atlètica Sabadell, que es faci aquesta exposició, que jo crec que serà molt vista i que la vindran a veure molta gent.
Doncs senyor Joan Villuendas, moltíssimes gràcies, president de la Federació Catalana d'Atletisme, i tota la sort del món. Gràcies també per dur aquí un any més a aquest míting internacional de Catalunya a la pista coberta. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i com dic, que apretar i que vingui molta gent a veure aquesta competició de primera gent nivell.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
La conversa que mantenia el Pau Vitori ara fa uns minuts a la pista coberta de l'atletisme de Catalunya amb el Joan Villuendas, amb el president de la Federació Catalana. Si mirem la representació local en aquest míting internacional de Catalunya que se celebra demà a Sabadell, comentava el Pau Vitori ara fa un moment la presència del Roberto Tello als 400, però el nom propi amb el seu permís serà també el de Montse Mas, que competirà als 1.500. Hola, Montse, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tu ja saps el que és guanyar la pista coberta fa ben poc. Fa uns dies vas proclamar-te campiona de Catalunya indoor als 1.500. Quin és l'objectiu que et marques d'aquest míting?
Doncs bé, en un míting l'objectiu és fer una marca molt bona. Sé que la cursa és excel·lent, hi ha atletes de nivell internacional i també de les millors del panorama nacional. Llavors bé, com en una cursa de míting t'has de ficar allà i aguantar tot el que puguis i intentar fer una bona marca.
Fa uns dies al Campionat de Catalunya la Dayan Huerta va vendre cara la derrota al final. Has pogut mirar el cartell definitiu? No sé, qui creus que portarà el ritme de la prova demà?
Sí, 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 el ritme de la prova amb una llebre per l'atleta etíop que Zendaya Gebrevivava, que està clar que guanyarà aquest míting per la seva superioritat. I bé, al darrere, ja et dic, en fila d'ús, suposo que ens posaran a totes, una darrere l'altra, i bé, no sabria què dir-te. Hi ha diverses atletes estrangeres que estan inscrites en molt bona marca, però la pista coberta té això, que a vegades la marca amb la que t'inscrius no es correspon, perquè hi ha molt poques competicions i llavors no és representativa, no, la marca amb de les inscrites, però sí que és veritat que hi ha atletes de molt nivell, no només de fora, sinó també d'aquí, de l'estat, com per exemple l'atleta Marta Pérez, l'atleta soriana. Llavors es preveu un 1.500 de molt nivell.
Tu que ets d'aquí, què suposa per Sabadell tenir una prova com aquesta amb atletes de nivell, com la Genzé Bedivava, per exemple, prenent-hi part?
Doncs és un luxe poder tenir atletes internacionals, atletes medallistes en finals olímpiques o en mundials. Això és una passada, i jo animo a la gent que vingui a veure-ho. És un dimecres a la tarda, penso que tothom pot fer una escapadeta, no?, a partir de 6:45 de la tarda fins a 8:45 de la nit. Penso que els sabadellencs i qui vulgui es pot apropar a veure aquest gran espectacle, no només amb la prova de 1.500, sinó amb altres disciplines, com per exemple la perxa, que tenim a l'atleta d'aquí Sant Cugat, el Didac Sales, perdona, de Bellaterra, que està en un grandíssim estat de forma. Llavors, són tota una sèrie de proves que donaran gran espectacle.
Pensant ara en tu i sobretot en el futur que tens més immediat, tens campionat d'Espanya indoor d'Antequera d'aquí a 10 dies, competeixes aquí a casa, que m'imagino que això també ho fa especial, competir amb aquesta gent a la teva ciutat. Quina importància li dones tu a nivell individual i gairebé també fins i tot seguint el pla d'entrenaments establert aquest míting?
Doncs la importància d'un míting d'aquest nivell al costat de casa, això no passa cada dia i s'ha d'aprofitar. Més la pressió extra de que la gent que et veu et coneix, i com molts d'ells, i m'hi trobo habitualment a la pista descoberta que hi ha al costat, i no sé, és un punt de pressió més afegit. També és la família, bé, tothom. Bé, aquest plus de pressió també et dona aquests nervis que necessites per córrer i també per la intentar millorar, no? I bé, això, que t'ho facin aquí a Sabadell, a 15 minuts de casa teva, és impressionant. I també, com a punt de preparació, queda una setmana i mitja pel Campionat d'Espanya, en el que participaré a la prova dels 3.000 metres, Llavors, fer un 1.500 justament en aquesta, aquests 10 dies abans del campionat important, doncs et dona aquesta, aquesta punta de velocitat que et falta de cara a enfrontar un 3.000, que serà campionat d'Espanya la setmana que ve a Antequera, i allà acabem la pista coberta. Ja no queda res.
L'última pensant en aquest estatal que comentaves ara, aquesta última cita del calendari indoor, amb quina idea viatjaràs cap allà? Amb quin objectiu?
Doncs amb l'objectiu de ser competitiva en la prova dels 3.000. Normalment, als campionats d'Espanya, la prova del 3.000 són curses ràpides. No és com, per exemple, et puguis trobar amb un 800 o 1.500, que moltes vegades es decideix al final. Són curses tàctiques amb canvis de ritme. El 3.000 tendeix a ser una cursa ràpida des de l'inici, i llavors vull veure'm competitiva en aquest tipus de curses. Ja no em plantejo una bona posició, sinó que si estic competitiva sortirà una bona posició, i d'això es tracta.
Doncs Montse Mas, demà 6:45, l'hora d'inici d'aquest míting internacional de Catalunya aquí a Sabadell, a la pista coberta. Ens veiem allà, una abraçada, sort!
Molt bé, una abraçada, gràcies.
Publicitat a la tornada, bàsquet i també futbol sala.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un quart d'hora amb el comptat queda per acabar el programa d'avui. Encara hem de parlar de futbol sala i de bàsquet, perquè el bàsquet Pia es torna ficant problemes després de sumar la segona derrota consecutiva a la Copa Catalunya masculina. El conjunt de Jaume Prat va caure contra la S per un clar 74-60 i ara mateix se situa a la zona de promoció de descens. La temporada dels Escolapis, per tant, segueix, podríem dir, abatzegades, encadenant ratxes positives amb trams d'unes quantes derrotes seguides. Ens ho amplia el Sergi Parc.
La Pia va donar la cara fins als darrers minuts del tercer quart, moment en el que el conjunt de l'Hospitalet va notar un parcial de 15-3, que no va trobar resposta, tal i com admet el tècnic Jaume Prat.
Hi va haver un moment, el tercer quart, que ens va ficar a 6 punts, però, bueno, estan molt poc encertats en els percentatges de tir, tenint els jugadors interiors, doncs, amb faltes personals i no dominant la ruta defensiva, doncs ens van aprofitar aquest moment per marxar al marcador.
La S es va mostrar com un equip molt sòlid en defensa, que, sumat als errors dels de Can Colapi, van saber controlar el partit en el tram més decisiu.
És el pitjor atac de la Lliga, però la millor defensa, llavors, perdin o guanyin, sempre tenen el control del partit i no vam poder treure'ls. Vam estar amb baixos percentatges, sobretot un percentatge baix del tir lliure, i no vam dominar el rebot defensiu.
Oriol Molina va ser el màxim anotador dels Escolapis amb 18 punts. El bàsquet Pia encadena ara dues derrotes consecutives que el col·loquen en la desena posició i, per tant, dins de la zona de promoció de permanència. Malgrat això, Prat va acabar satisfet amb l'actitud dels jugadors, a diferència del que havia passat en la jornada anterior.
Sí que a Castellà la nostra actitud no va ser bona, no vam competir, vam anar a Castellà a intercanviar cistelles quan Castellà és un dels equips que nota, sobretot a casa seva, molt fàcil. Però aquesta sí que és realment l'actitud, no tinc res a dir dels nostres jugadors.
El proper compromís de la Pia serà a casa contra un altre rival directe, el Tortosa. En el partit de la primera volta, els del carrer Garcilaso van ser capaços de remuntar un desavantatge de 10 punts. Ara, en cas de derrota, els tortosins igualarien el registre de victòries dels de Can Colapi.
No ens movem, de fet, del carrer Garcilaso. Això sí, canviem el bàsquet pel futbol sala, perquè l'Escola Pia va retrobar-se amb la victòria. La segona ve d'aquest esport en vèncer 7-4 al Vellesport l'Hospitalet. Els del carrer Garcilaso, els escolapis, s'emporten a més el premi de guanyar-li la baraja a un rival directe com els riberencs. El tècnic, el jugador Jordi Torres, destacava la importància del triomf per enfrontar amb condicions la segona volta. Un partit molt important per nosaltres, sabíem que era un partit que podria decantar una mica l'estat anímic, sobretot de cara a la segona volta. Era molt important aconseguir els 3 punts i penso que hem fet un partit molt seriós i al final s'ha vist reflexat amb el marcador.
Els de Borja Burgos, per tant, es mostren com un conjunt molt fort com a locals i acumulen la 5a victòria consecutiva a casa, una xifra que també ha volgut destacar el jugador escolapi Jordi Torres. L'escolapi ocupa ara mateix el quart lloc. El proper cap de setmana té la visita complicada a la pista del segon classificat de la segona divisió B, com és el Manresa. De fet, els del Bages venen de derrotar per un contundent 1-9 al Natació Sabadell. L'entrenador dels nedadors, Diego Blanco, ha admès la superioritat del Manresa i ha avisat també del seu perill a les portes d'un nou compromís dels del Bages contra un conjunt sabadellenc. El club no va tenir opcions i veu trencada així la ratxa de 4 enfrontaments consecutius sense perdre. Així de frustrat estava Blanco per com havia anat el partit.
Es un día jodido, un día donde empieza el partido, los primeros 5 o 6 minutos estás dentro del partido, no encajas ningún gol y, o sea, defendiendo bien, atacando bien, encajas el primer gol y al final se te pone muy cuesta arriba. Es un equipo que con el marcador a favor juega muy bien la pelota, tiene mucha calidad y bueno, al final deseas que acabe el partido pronto porque en la segunda parte nada más salir encajamos 2 goles seguidos y al final el partido se acaba ahí.
Per tant, el Natació Sabadell amb l'objectiu de passar a pàgina ràpid aquesta patacada important a casa, aquest 1-9 contra el Manresa, un dels gallets, podríem dir, d'aquest grup de la segona divisió B de futbol sala. El conjunt nedador és 7è i jugarà aquest cap de setmana un dels molts duels comarcals que deixa la categoria, en aquest cas a la pista del Cerdanyola. A la segona divisió B, a la tercera divisió, perquè qui tampoc va poder sortir victoriós de l'últim compromís, de l'últim cap de setmana, va ser el grup Zarraona Estudi Barcelona, que va perdre per la mínima en un partit ajustadíssim, per 4-3 contra el Bacarisses. La derrota va ser dolorosa, d'aquelles que couen, que fa mal, i sobretot amb polèmica, ja que falta de 3 dècimes pel final, el marcador era d'empat, de 3-3. Així ho explica el tècnic del conjunt arraonista, Isma Quirós.
Quedaven 3 dècimes de segon. Les 3 dècimes de segon, nosaltres posem barrera. Bueno, entenc que al final nosaltres no s'hauríem d'haver relaxat, evidentment, això és culpa nostra. I han de treure de banda, treuen de banda, i clar, això ja esgota el temps. Pues treuen de banda, amb control o xut, reboten uns dels nostres jugadors.
Per tant, aquest punt de polèmica, l'última acció que va suposar la derrota a Bacarisses del grup Zarraona, el conjunt sabadellenc continua a 5è, però amb aquesta desfeta les coses s'ajusten encara més a la classificació de la tercera divisió. És la segona derrota consecutiva, ja que la setmana anterior els de Quirós van perdre amb el líder pràcticament intractable de la categoria, com és el Ripollet, un dels històrics del futbol sala de casa nostra. Un Ripollet, per cert, que no va donar cap opció a l'Amics del Pou Nou Escorial en l'eliminatòria de Copa Catalunya, que també s'ha jugat aquest últim cap de setmana. Malgrat la diferència en el marcador, que va ser d'una 4, l'autor de l'únic gol del conjunt dels marinals, el capità entrenador de l'equip, Julio López Julito, parla d'un match igualat.
La verdad es que no, que el marcador la verdad que no fue todo lo que reflejó en la pista. Sí que es verdad que fue una parte muy superior, es la primera sobre todo para ellos, que dominaron gran parte de los 25 minutos. Pero la segunda fuimos muy, muy, muy superiores a ellos. La diferencia, que no tuvimos la puntería que hemos tenido otras veces, y ellos sí que la tuvieron.
Per tant, l'efectivitat ripolletenca va ser clau en aquesta victòria i, per tant, eliminació a la Copa de l'Amics del Pou Nou Escorial a mans del Ripollet, del líder d'una categoria per sobre del conjunt sabadellenc. Recordem que l'Amics del Pou Nou Escorial es troba en la categoria que hi ha just per sota de la tercera divisió, la divisió d'honor catalana, i que arriba aquest compromís després d'unes quantes temporades d'èxit, assumint gairebé cada temporada un repte més ambiciós que l'anterior i complint-lo després, ascendint gairebé a ritme d'ascens per temporada cada any, i per això Julito té clar que la Copa era un premi extra, però que l'objectiu de l'entitat és aquest.
El objetivo era llegar a tercera división y estamos a un pasito. Y luego, pues no sé, lo mismo, luego puede cambiar el objetivo, que era tercera. Una vez ya estamos, y quién sabe, si viene algún patrocinador y se puede subir más, si vienen jugadores frescos, porque ya mucho ya la edad a lo mejor no nos permite el poder estar en unas categorías más altas, pero bueno, seguiremos un poco trabajando, divirtiéndonos, y como no compitiendo al límite siempre hasta donde nos dejen.
Ara mateix, l'equip és tercer classificat d'aquesta divisió d'honor catalana, l'Amics del Pau Nou Escorial, a només un punt dels llocs d'ascens a tercera. Pel que fa al futbol sala femení, el Femisport Nou Escorial segueix sense aixecar el cap. A la primera divisió femenina, el conjunt de Fernando Castejón va caure per 3-0 a la pista del Pollo Pescamar, sumant així la 16a derrota de la temporada. La greu lesió d'Ingrid, quan l'equip perdia per només un gol, va ser un cop molt dur, que va evitar qualsevol opció de treure un bon resultat davant l'únic rival contra qui havien aconseguit puntuar fins al moment les quatribarrades. Castejón destaca les condicions de la pista de les gallegues.
Juguem una pista de sintètica, que se enganchaba mucho y ya le digo, faltaban tres minutos cuando se quedó en una acción defensiva, se quedó con la pierna enganchada en el sintético y se le tiró la rodilla y...
I la veritat és que podria patir fins i tot la temuda triada Ingrid per culpa d'aquesta acció que comentava ara Fernando Castejón. El Femisport segueix tancant la classificació amb un únic punt i aquesta jornada les quatribarrades visitaran un altre rival de la zona baixa com és el Majadahonda. Un grau més avall, a segona divisió, el futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro no ha pogut posar fre a la ratxa nefasta de resultats que acumula. Les arlequinades no guanyen des del mes d'octubre i en el duel directe contra el Red Star Eurogan van perdre per 6-0, el que les ha fet caure al tercer lloc de per la cua amb tan sols 8 punts. Marc Muñoz, l'entrenador del futbol sala Sabadell femení, reconeix que començar el partit a remolc va condemnar el seu equip a aquesta contundent derrota. Les sabadellenques, de fet, van afrontar l'enfrontament amb baixes i amb alguna jugadora del filial. Muñoz admet que la situació és molt delicada i que és clau recuperar anímicament l'equip abans del pròxim partit.
L'equip, òbviament, li afecta estar a baix i saber que els resultats no arriben, però bé, ens hem de sobreposar això. Sabem que estem treballant bé, que tenim equip per treure endavant i aquesta setmana ens vindrà molt bé per descansar, sobretot la ment i el pròxim partit que és vital.
Tot plegat perquè el pròxim compromís d'aquí a dues setmanes serà contra el CUE, contra el Vallirana. Informacions en format més breu. Iker Pajares ha pujat 4 llocs al rànquing mundial d'esquash. El jugador sabadellenc ha aprofitat el bon paper fet a Bombay i a Detroit durant l'últim mes per situar-se al lloc 63 després de l'actualització del mes de febrer. El del Malibu esportiu va arribar als quarts de final a l'Índia i als vuitens al Motor City Open, el que li ha valgut apropar-se al seu objectiu d'entrar dins dels 50 primers. I Georgina García ha encetat els entrenaments amb la selecció espanyola al Japó. La jugadora del Club Tenis Sabadell disputarà la primera ronda del grup mundial 2 de la Copa Federació aquest cap de setmana a Kitakyushu contra el combinat Nipó. La capitana Anabel Medina també ha convocat a Sarasó Rivas, a Liona Bolsova, Sílvia Soler i Maria José Martínez, a més de Georgina García. I demà a l'Hotel Suís buscarem exjugadors del Sabadell i de l'Ontinyent en la prèvia d'una nova visita al Clariano. Parlarem també d'esquash, ara que ho dèiem, a les portes d'un campionat d'Espanya amb l'Iker Pajares i amb la seva germana, amb la Maria, i amb el problema que hi ha al quadre femení, poques jugadores inscrites. Tindrem futbol territorial, handbol, tenis taula i, entre altres, recordarem què feia el Sabadell ara fa 50 anys en el millor any de la centenària història arlequinada.
Hotel Suís.
segons i les 3 de la tarda, per tant, les claus a les mans del nostre tècnic de so, el Toni González, tancarà les portes de l'Hotel Suís i aquestes no tornaran a obrir-se fins demà a les 2 amb tota la informació de l'esport de Sabadell. Per continuar informats, això sí, radiosabadell.fm, @radiosabadell a Twitter, Instagram o Facebook o també al 94.6. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.